Ràdio Estel.
Vivim una situació inèdita. No ens podem apropar a menys de 2 metres. Malgrat la distància, milers de persones ens necessiten més a prop que mai. Omple aquests 2 metres amb la teva solidaritat. Fes un donatiu a www.caritascatalunya.cat. Càritas, a només 2 metres de tu.
Ràdio Estel et convida cada diumenge a la taula de l'Evangeli, una conversa sobre el missatge litúrgic de la missa dominical. La taula de l'Evangeli, cada diumenge a 11:15 del matí i a 7:15 de la tarda, a Ràdio Estel.
Després d'un any llarg i dur, és moment de descansar. Per això, durant l'agost, l'equip d'atenció telefònica de Laboratori Osmaen prendrà les seves merescudes vacances. Si necessites algun complement o consell de Laboratori Osmaen, entra al web laboratoriosmaen.es. El nostre equip web continua preparat per atendre't. A laboratoriosmaen.es podràs fer les teves comandes fàcilment i també consultar els teus dubtes sobre salut natural. Recorda, entra al web oficial de Laboratori Osmaen i sol·licita aquí els teus complements alimentaris durant el mes d'agost. Des de Laboratori Osmaen et desitgem felices vacances.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola, què tal? Un diumenge més, amics, amigues, oients de la taula de l'Evangeli. Gràcies per la seva fidelitat al programa i per acompanyar-nos en la sintonia de Ràdio Estel. Avui és el diumenge 21 de durant l'any, litúrgicament parlant. Anem, doncs, a escoltar i comentar les lectures de la missa. I per a fer-ho hem convidat un cop més mossèn Ramon Sàrria, rector de la parròquia de Sant Esteve d'Andorra la Vella i arxiprest de les Valls d'Andorra, a qui saludem.
Hola, bon...
Gràcies, mossèn Sàrria, per estar disponible per a comentar la litúrgia d'aquest diumenge i fer-ho pels nostres oients. Gràcies per ser aquí.
Gràcies a vosaltres per convidar-me i desitjo un bon diumenge a tots els nostres oïdors, eh?
L'Àlex Alsina produeix el programa i avui es cuida també del control de so. La Cristina Orduña fa la locució de les lectures. Maria Marín, qui els està parlant, dirigeix i presenta la taula de l'Evangeli. Comencem.
Ràdio Estel, sempre amb tu.
La primera lectura és del llibre del profeta Isaías i del capítol 22.
El Senyor diu a Sopnà, cap del palau del rei, et faré caure del pedestal, et derrocaré del lloc que ocupes. Aquell dia cridaré el meu servent, el Jaquim, fill del Quies, el vestiré amb la roba que portes, li posaré les teves insígnies, li donaré l'autoritat que tens, i serà un pare pels habitants de Jerusalem i pels homes de Judà. Li posaré a l'espatlla la clau del palau de David. Quan ell haurà obert, ningú no tancarà, i quan haurà tancat, ningú no podrà obrir. El fixaré com un clau en un indret segur i serà un tronc gloriós per la família del seu pare.
Un oracle adreçat a l'orgullós Sopnà, cap del palau del rei de Judà, qui és castigat i substituït del seu càrrec per el Jaquim. Quantes coses dolentes havia fet aquest Sopnà, no? O què havia passat? Què havia passat?
Històricament, Sopnà, aviam, és el moment, situem-nos, 701, més o menys, abans de Jesucrist, els assiris, Sennacherib, el rei dels assiris, setge Jerusalem, i Sopnà, el cap, diguem, administrador del palau del rei, ell era partidari de demanar ajuda a Egipte, de rebel·lar-se contra els assiris, era un tema polític. Era un tema polític. Què va passar? Va passar que l'exèrcit de Síria va agafar una pesta, una pandèmia, i van tindre de retirar. Que això ho havia anunciat el profeta Isaías, el rei Acab, i havia dit, no t'esveris, que aquesta fumarada, això no va enlloc. Llavors, l'eufòria d'haver vençut els assiris, bé, que els assiris no els hagin derrotat, va portar a somnar d'alguna manera, doncs, el lluïment personal. Escolta'm, això, com ens hem sortit i tot això. Llavors, va caure en un excés de prepotència, de luxe, de prepotència. Va fer un panteó fenomenal allà a Jerusalem. I, esclar, tot això, d'alguna manera, doncs, Isaías diu, en nom de Déu, no, això no va sonar. Tu no pots actuar amb aquesta prepotència, amb aquest luxe, quan tot el poble senzill viu pobrement i viu l'angoixa del setge que havien estat patint dels assiris. Va. Doncs, el fet és que és substituït Somnà per un home més honrat, més del poble, el Joaquim. Va. Doncs el text, d'alguna manera, ens està descrivint l'acte d'institució d'un nou càrrec. Sigui una miqueta el protocol d'aquests actes, la roba o la túnica o mantell, que és el signe del traspàs d'ofici, que aquesta roba, mantell, signe també de traspàs, també ho teníem, per exemple, recordem aquell passatge d'Elies i Eliseu. Elies passa i li tira el mantell a sobre Eliseu. I Eliseu ja es va donar per entès i va seguir Elies. I el signe de les claus, signe de l'autoritat, el que tenia el poder de concedir o negar audiències amb el rei. Poder de les claus. Diu aquest, el Joaquim, diu, serà com un pare per als habitants de Jerusalem, amb una actitud bondadosa, paternal, i serà, diu, al seu temps, serà un, diguem, un administrador sòlid, diu, afirmat com un clau fixat en una paret sòlida. O sigui, si vol donar el relleu de qui fa de governador, de cap d'administrador del Palau del Rei, figura, sortint la figura d'aquest Joaquim. Bé, tot això, de fet, és un fet històric, comprovable en moltes altres fonts, però que té una lectura religiosa. I aquí és on hauríem d'anar. A veure, quin és l'ús savi i correcte del poder públic. I atenció, perquè aquí és on penso que la lectura ens és un toc d'atenció. La lectura va més enllà de la dimensió històrica immediata i parla de la responsabilitat o les característiques d'un bon administrador, d'un bon governant. Una mica com ha de ser. I per mi que es parla aleshores d'aquesta possibilitat de salvació, possibilitat de lloança i de reconciliació, en un context d'obertura d'un administrador que ho faci amb saviesa, amb la complicitat de tots els altres, no allunyat de la ciutadania, sinó al costat dels savis, del poble, al costat dels seus subordinats. D'aquesta és una característica que nosaltres, avui, a la nostra societat, els nostres governants, també va bé que ho tinguem en compte. Aquesta, quina és la responsabilitat que tenim, o que tenen? També podem dir que tenim nosaltres, per exemple, quan cada un s'ho aplica a casa seva.
Clar.
Des del cap de casa, o el rector d'una parròquia, o el responsable d'una comunitat religiosa, cadascun dius, de quina manera jo comparteixo la responsabilitat que tinc en el govern de la meva comunitat, de la meva família, del meu poble. Què té en aquest sentit?
Per dir que això de la corrupció fa anys que dura. I no n'aprenem el fet de tenir un compte, perquè la paraula de Déu, que d'alguna manera també s'hi reflexa la història de l'home de tots els temps, diguéssim, no? Aleshores, com aquesta corrupció, hem explicat lo de somnar en aquestes facetes, però també és quelcom tan proper a nosaltres, ho sabem.
Sempre hi ha hagut, a nivell de governants, de persones amb càrrecs públics, persones molt honrades. Sempre n'hi ha hagut. que passa que, malauradament, ens fixem més en els que no ho han estat menys. Aquest text també, hem de dir en compte una mica, jo ho tinc ben present ara, no ho hem llegit encara, però tinc ben present l'Evangeli d'avui. Uh-huh. Que quan Jesús institueix Pere com a cap dels apòstols, d'alguna manera, és cuidado, ser cap, li donarà les claus, el poder de les claus, fer responsable, d'alguna manera dius, és una responsabilitat de servei, de compartir, d'escoltar, de, diguem, d'alguna manera, ajuntar en la teva acció de govern a les altres persones, sumar. Una miqueta és això, eh?
Continuem endavant, mossèn Sàrries. Ara ho fem tot escoltant la segona lectura, que és de la carta de Sant Pau als cristians de Roma i del capítol 11.
Quina profunditat i riquesa en la saviesa i en el coneixement de Déu. Què en són d'incomprensibles els seus judicis i d'impenetrables els seus camins? Qui pot conèixer el pensament del Senyor? Qui l'ha assessorat com a conseller? Qui s'ha avançat mai a donar-li res perquè li ho pugui recompensar? Tot ve d'ell, passa per ell i s'encamina cap a ell. Glòria a ell per sempre. Amén.
Un himne de lloança al pla salvador de Déu, d'admiració per la saviesa que nosaltres no copsem, però que és la que va conduint la història de la humanitat. Mossèn Sàrries, digui'ns alguna cosa que li vull fer una pregunta.
Bueno, no, sí, deixa'm. L'acabament, això és l'acabament de la part dogmàtica de la Carta als cristians de Roma. Diguem, la part, diguem, diguem que Pau explica una mica les veritats de fer, una mica de com és Déu, tot això, això se'ns acabaria aquí. El capítol 9, una mica abans aquí, està reflexionant sobre un fet intrigant. Com pot ser que la majoria dels jueus hagin restat al marge de l'Evangeli de la salvació que Déu ha donat per la creu i la resurrecció del seu fill? I aquí és on diu, no han descobert la saviesa de Déu. Els jueus no havien descobert. I Pau encara està convençut, no surt aquí en aquest text, que arribaran a descobrir-ho. Ja se n'adonaran. Per què? Perquè Déu els fa, de la mateixa manera que ens ha salvat els homes, voldrà salvar el seu poble i farà que el seu poble s'adoni de la saviesa de Déu. I aquí és un del punt clau. Llavors, per això fa aquest himne, aquest cant a la saviesa divina, lloa la saviesa insondable i plena de bondat amb què Déu du a terme el seu pla de salvació.
La pregunta que li volia fer, m'ha inspirat aquesta lectura, és que si es pot explicar, sisplau, la diferència que hi ha entre erudició i saviesa.
Bona pregunta. Aviam, no tindré temps d'explicar-t'ho tot ara, això.
Perquè... uns pensaments, vinga.
Aquesta pregunta ens portaria... el concepte de saviesa a l'Antic Testament. La saviesa. Qui és savi? No aquell que coneix moltes coses, que aquí s'assemblaria una miqueta a l'erudició que dius tu. Erudició, la persona erudita és aquella persona que sap coses i les sap dir. Les sap i les sap dir. Si una persona sap coses i no les sap dir, tampoc no li diem que sigui una erudita. Ara, qui sap coses, sap dir que és la persona erudita. En canvi, Déu no és saber, sinó l'actitud amb què estàs... saber quin és el teu punt, la teva actitud, la teva posició davant de la vida. L'home savi és aquell que sap com s'ha de comportar en cada moment de la seva vida, davant de Déu i davant dels homes. La saviesa divina és aquesta, està al lloc que Déu ha d'estar en la seva relació amb els humans. Clar, evidentment, sap coses. No es tracta de saber. Es tracta de saber dir el que s'ha de dir, saber, estar, saber fer el que s'ha de fer en cada moment. Aquesta és la saviesa divina. Els savis de l'Antic Testament, clar, són aquestes persones que davant de Déu es poden estar, ho diu la Bíblia d'una manera molt gràfica, poden estar drets davant de Déu. Qui que pot estar dret davant de Déu? Llibre de Job. Llibre de Job, aquell personatge, bon home, però que ho va passar un calvari, perquè van posar a prova a tota la seva vida. I al final reconeix que davant de Déu ell no hi pot estar dret davant de Déu. No és prou savi. Però està amb aquesta actitud de recerca i de búsqueda. Llavors, la saviesa divina, la saviesa que Déu ens vol comunicar, és, doncs, aquest saber estar. Llavors, hi ha una dita, fixa't, hi ha una dita molt bonica de la literatura sapiencial. Diu, el temor de Déu és el principi de saviesa. El temor de Déu vol dir la fidelitat a Déu. Ser fidel al que Déu vol, complir els seus mandaments. La fidelitat a Déu, el temor de Déu, Déu és el principi de la saviesa. No de conèixer coses, no, sinó de saber a on es està, com es està, de saber en quina actitud es està davant de Déu, davant dels homes. Aquesta fora l'autèntica saviesa. Llavors Déu, evidentment, Déu sempre sap, la saviesa de Déu és infinita, ell sempre sap com, quan, de quina manera d'estar. Aquesta és la saviesa de Déu. El text, per altra part, és clar, és realment saber que davant de Déu, davant del coneixement de Déu, nosaltres no ho entenem. És ell qui ens ho fa conèixer. Diu, per això en diu Sant Pau, diu, que ens són d'incomprensibles els seus judicis i d'impenetrables els seus camins, si els miréssim només amb criteris humans. Diu, qui s'ha avançat mai a donar-li res a Déu o a poder-li demanar comptes de res a Déu? Pobre Job, que ho va provar de fer, donar-li comptes. I diu, escolta'm, què m'expliques? Què vols? Què t'he d'explicar, jo? Tant és la saviesa de Déu que corona totes les coses. És una, d'alguna manera, és aquesta doxologia, aquest cant de lloança, amb què Sant Pau acaba, en aquest text, acaba la carta als Romans, tota la part, diguem, doctrinal. Després vindrà aplicació d'això, la vida concreta. A la vida concreta aplicaria aquest principi, dius, hem conegut, Déu ens ha fet conèixer la seva saviesa, el que ell vol, el seu missatge. Nosaltres vivim d'acord amb això.
Doncs continuem endavant, no? Sense res.
Sí.
Ara hem d'escoltar l'Evangeli, però seria el moment de recordar als oients que estem conversant al voltant de les lectures d'aquest diumenge 21 de durant l'any amb mossèn Ramon Sàrries, que és rector de la parròquia de Sant Esteve d'Andorra la Vella i arxiprest de les Valls d'Andorra. Ara sí, passem a escoltar l'Evangeli, que és de Sant Mateu i del capítol 16.
En aquell temps, Jesús anà a la regió de Cesarea de Felip i un cop allà preguntava als seus deixebles: «Què diu la gent del fill de l'home? Qui diuen que és?» Ells li respongueren: «Uns diuen que és Joan Baptista, d'altres que és Elies, altres que és Jeremies o algun altre dels profetes». Ell els diu: «I vosaltres, qui dieu que sóc?» Simó Pere li contesta: «Vós sou el Messies, el fill de Déu viu». Jesús li va respondre: «Sortós de tu, Simó, fill de Jonàs. Això no t'ho ha revelat cap home de carn i sang, sinó el meu Pare del cel. I ara també jo et dic que tu ets Pere. Sobre aquesta pedra jo edificaré la meva església i les portes del reialme de la mort no li podran resistir. Et donaré les claus del regne del cel. Tot allò que lliguis a la terra quedarà lligat al cel, i tot allò que deslliguis a la terra quedarà deslligat al cel». Després, prohibí severament als deixebles de dir a ningú que ell era el Messies.
Jesús planteja una doble pregunta als seus deixebles: què diu la gent del fill de l'home i què diuen els deixebles de qui és ell? Jesús lloa Pere per la seva resposta, per l'afirmació que fa de que Jesús és el Messies. Afortunat Pere, en aquest moment va estar lúcid.
És un text bonic, un text catequètic, encara que ho tinguin els altres dos sinòptics. En Mateu té una dimensió catequètica important en quan remarca el paper eclesial de Pere. No només la simple confessió de fe, com fan Marc i Luc, la pregunta de Jesús, vosaltres qui dieu? Mateu aquí remarca molt la dimensió eclesial, la segona part. Si el text té dues parts, fixem-nos, escolteu. La primera part del text, la pregunta de Jesús. Qui diu la gent que sóc jo? Comença un diàleg. I els apòstols contesten allò que han sentit a la gent. La gent, d'alguna manera, de Jesús no entenen pas un concepte més elevat, sinó pues, una gran persona. Llavors parlen de Joan Baptista, parlen d'Elies, parlen de Jeremies, d'un profeta. O sigui, un personatge important sense acabar de definir-lo. Pues quan Jesús es pregunta a ells, als apòstols, com li defineixen a Jesús? Doncs aquí és quan ja agafa el protagonisme Pere. Pere respon amb tots, amb nom dels altres apòstols, llavors ell, i els diria, vos sou el Messies? I Mateu afegeix aquí en el text, que no tenen Marc i Lluc, el fill de Déu viu. El fill de Déu viu. Això és afegit de Mateu i és una afirmació, evidentment, que posa en boca de Pere, que fa que la confessió de fe de Pere tingui un pes important. Reconeixement no només del messianisme, sinó que el Messies és el fill de Déu viu. Doncs aquesta afirmació és la que tanca la primera part, aquest diàleg, i el reconeixement de Jesús com a Messies, com a fill de Déu. Doncs ve la segona part. I aquest és important. Penso, la primera part fora més, si tu vols, anecdòtica, un fet puntual. En canvi, la segona part és on hi agafa aquesta dimensió eclesial, l'Església. Llavors, dic, la segona part, Jesús s'adreça a Pere amb tres punts. Primer, hi fa aquella benaurança. Feliç de tu, Simó, perquè això no t'ho ha revelat cap home de carn i sang, sinó el meu Pare del Cel. Una benaurança, veu? L'Evangeli hi ha benaurances. A més de les vuit, hi ha benaurances. Això t'ho ha revelat. Tant Pere ha estat atent a la revelació de Déu. Una primera cosa. Segon lloc, segon punt, amb el simbolisme o amb la imatge de les pedres, de les construccions i tot això, Jesús fa a Pere una promesa. Farà fonament de la nova construcció de l'Església. Sobre aquesta pedra jo edificaré la meva Església. S'assegura, per tant, l'estabilitat, la fortalesa davant de les forces del mal. La promesa que Jesús fa a Pere. Tercer lloc, encara en aquesta dimensió eclesial, Jesús li revela a Pere una missió. Et donaré les claus del regne del cel. Allò que diguis a la terra quedarà lligat al cel. Allò que desdiguis quedarà deslligat al cel. I aquí tornem a sortir la imatge de les claus que hem vist a la primera lectura amb el somnar. Tenir les claus que era el que d'alguna manera ell tenia l'autoritat, en aquest cas l'autoritat, al servei del regne de Déu. Somnar era el servei del rei de Judà, que és l'Església al servei del regne de Déu. Qualsevol autoritat a l'Església és el servei del regne de Déu. Això està claríssim. I això no ho hem de perdre mai. Si més enllà de la voluntat pròpia, hi ha darrere la responsabilitat que una persona hi té. I també això comporta, diguem, la missió de discernir, de jutjar, de perdonar a partir de la voluntat de Déu. Allò que lliguis, allò que desdiguis. Discernir i perdonar, que també és important. Però fixa't aquest text, jo crec que és important aquest text el Mateu que llegim aquest any, aquesta segona part, perquè et dona aquesta dimensió eclesial. I llavors no podem dir, bueno, això ho diu del Sant Pare, del Papa. No, no, aviam, Jesús ho diu a Pere, però en Pere ho diu a qualsevol persona que té una responsabilitat en l'Església. Un catequista, uh-huh. Un catequista.
Això està més a prop nostre, sí.
Clar, un catequista. Això mateix, dit a un catequista. A tu se't encomanen aquest grupet de nanos, doncs tu has d'anar conduint aquest grupet de nanos. Fonamentem el teu testimoni la fe d'aquests nens, aquests nens i nenes, aquest grupet, i tu tens la possibilitat, o la facultat, la tasca de discernir, de jutjar, d'acompanyar, de perdonar. Sí? Un catequista, un sacerdot, religiós, una religiosa, un professor, professor no, que és la responsabilitat de tota aquella persona que té al seu càrrec altra gent. Eh? Aquí, amb visió eclesial, però també amb visió, diguem, de servei a la comunitat humana, a la família, a un pare i una mare en una família. Esclar, també tenen això. També són el fonament de la família. I també et jutgen, d'alguna manera discerneixen i perdonen. Esclar, forma part de les relacions humanes. Que és important potser, aquest text.
Sí, potser no hi pensem gaire amb aquesta actitud que vostè està posant damunt la taula, no? El compromís, la gran responsabilitat que tenim com cristians, els pares de família, els professors, etc. Que, d'alguna manera, el que nosaltres fem també pot ser un testimoni, un testimoniatge, o bé un escàndol, segons com, o altres suposicions.
Aviam, quan un té una responsabilitat, esclar, la responsabilitat fa més important la seva vida i més greu si per cas quan hi ha un incompliment. Quan hi ha un incompliment, esclar, també tens més responsabilitat de cara a un incompliment. Vull dir, tu tens una responsabilitat de guiatge, de conduir una comunitat, de conduir una família, de conduir un grup de catequeses, de conduir què? No, a Càritas mateix, doncs, tens una responsabilitat doncs, a Càritas, amb un grup de voluntaris, amb un rebé o amb un banc d'aliments. Esclar, cada responsabilitat se li demani la manera com ha exercit, o se li demana la manera com ha exercit. Doncs hem de ser conscients que això ho fem, i els cristians hem de ser molt conscients d'això, i ho hem d'anar dient, que hem de ser conscients que ho fem en nom de la nostra fe, en nom de Déu, com a testimonis de la nostra fe, i amb una acció evangelitzadora. Això és una acció evangelitzadora, eh? Si no només, bueno, ho fem i ho hem fet, no, ho fem i ho hem fet, no. És que inclús si molt m'apures, els mateixos cristians que en venen a missa cada dia, que són poquets, malauradament, perquè el fet de venir a missa cada dia els fa responsables de quin testimoni donen.
Clar.
Per això llavors sense allò dius, sí, ja pot anar a missa aquest, ja que el convendries que... Sí. Voldria més que...
Sí, sí. Sí.
Aquesta voldria més que... Aquest voldria més que és el que s'obre. És el que hem d'intentar treure.
Clar.
Aquell voldria més que...
No, no.
El que vol més el fet de que vagi... Ja dic que té gent per venir a missa algú menys, o no, cada dia, perquè és l'exemple del més típic, del més corrent de les nostres parròquies.
Sí, sí. Mossèn Ramon Sàrries, moltíssimes gràcies per la participació en el programa avui, pels seus comentaris, per tot el que ens ha explicat al voltant d'aquestes lectures del diumenge 21 durant l'any. El tornarem a convidar, si li sembla bé.
Ja veus que la paraula de Déu dona per molt.
Sí.
I sobretot el que dona és per reflexionar que això és per avui, per nosaltres, per mi.
Sí, sí. També gràcies a l'Àlex Alsina, que ha fet possible la part tècnica, el control de so, i a vostès per ser fidels al programa diumenge rere diumenge. Us esperem, si ho desitgen, diumenge vinent, aquí en la sintonia de Ràdio Estel. S'ha parlat Maria Marina. Adéu-siau.
Ràdio Estel. Espai de trobada, participació i diàleg. Missa conventual de Montserrat, en directe des de la Basílica de Santa Maria.